Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
La donació de sang és un gest altruista que té un paper fonamental per salvar vides. Segons les estadístiques, cada dia es necessiten 1.000 donacions de sang. L'alumnat de 5è de primària de l'escola Rossend Muntaner ha estat treballant sobre la importància de les donacions de sang i per aquest motiu l'escola acull demà a la tarda una campanya de donació de sang. La Fanny Vivar, de Canal 20, Ràdio Lèrdola, ha anat fins a l'escola a parlar amb aquests alumnes que han organitzat la campanya i també amb la Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits.
Avui hem vingut fins a l'escola Rossend Muntaner per parlar amb ells i elles sobre la importància de donar sang, ja que demà dimarts a la tarda l'escola acollirà una campanya de donació de sang. Ens acompanya la Laura Massana, tutora de 5è de primària. Bon dia, Laura.
Bon dia.
És la primera vegada que l'escola organitza una campanya de donació de sang?
Sí.
Com neix aquesta idea?
En aquesta escola és la primera vegada, tot i que a la comarca també hi ha altres escoles que ho han col·laborat i organitzat una campanya de donació de sang. La idea neix del mateix Banc de Sang i Teixits que ofereix als centres escolars participar en aquest projecte. El mes de gener va venir la persona responsable del Banc de Sang i ens va explicar tot allò que necessitàvem saber per engegar aquest projecte i quina part era la nostra responsabilitat. La difusió de campanya, que hem fet cartells, fulletons, que després ja t'ho explicaran, i com hem d'atendre els donants el dia 9. També ens van fer una petita formació sobre què implica ser donant i qui pot rebre sang i què és la sang.
I la classe de 5è de primària han estat els que han impulsat la campanya, oi? Com han participat els alumnes?
Bé, com he dit abans, l'alumnat ha fet tota la part de divulgació de la campanya. Hem dissenyat els cartells, els fulletons, els pèrxings i també hem preparat tots els cartells del dia 9 perquè els donants estiguin ben atesos i sàpiguen on han d'anar. Tanmateix, també hem escrit els mitjans de comunicació, com és el nostre cas, de tota la comarca, i així doncs, hem fet doncs, la redacció de la notícia, responent doncs, totes les preguntes periodístiques, hem enviat els correus electrònics formals i hem treballat diferents tipologies de textuals.
I com s'ho han pres els alumnats?
L'alumnat s'ho va prendre amb moltes ganes i molta il·lusió, ja que teníem una missió important i doncs, ha sigut una responsabilitat per ells i per elles i tenen doncs, moltes ganes de que surti bé i sigui un èxit. Alhora, com que tot això ho treballes de diferents àrees, ha sigut un projecte paral·lel al que hem estat fent de Sants i Estalvis, que doncs, implica doncs, llengua catalana, medi natural, l'artístic i tot el tema de valors, doncs, que s'han conscienciat molt la part més solidària, no?, de conscienciar tot aquest, la població i si poden venir molta gent de la comarca a donar sang, doncs, que és molt important perquè després doncs, tot això també us ho explicaran.
Doncs, si et sembla, ara parlem amb els protagonistes de l'impuls d'aquesta campanya, que és l'alumnat de 5è, que ens explicarà una miqueta més alguns detalls sobre les donacions de sang.
Perfecte.
Parlem amb ells, doncs.
Tots déus.
Juanra, per què són tan importants aquestes campanyes?
Per conscienciar-nos que cal mantenir les reserves de sang, sobretot en els períodes de vacances. Que cal que el banc de sang no només és per accidents, sinó també per operacions i malalties cròniques. Cada dia es necessiten les 1.000 donacions diàries.
I ara la Paula i la Sílvia ens explicaran alguns dels beneficis de donar sang.
Donar sang contribueix a salvar vides. Quan una persona dona sang, contribueix a salvar fins a 3 vides. La bossa de transfusió es divideix en 3 components, glòbuls vermells, plasma i plaquetes, que es transfondrien a cada pacient en funció de les seves necessitats. A més, mai saps quan pots tenir necessitar una transfusió. Una de cada 2 persones necessitarà sang algun cop a la seva vida. Per aquest motiu, i tenint en compte que la sang no es pot fabricar, és molt important que les persones ens ajudem entre nosaltres.
Sí. També ajuda a identificar problemes de salut de la persona donant. És habitual que quan una persona dona sang, aquest acte altruista ajudi a detectar o preveure una malaltia. La sang que es dona és analitzada i hi ha hagut casos on s'ha detectat una malaltia o s'ha identificat un desajust. I per últim, per solidaritat. Donar sang és una forma de fer voluntariat i de tenir un impacte real en els i les altres.
Paula, quanta estona dura la donació?
Aquestes campanyes de donació de sang es tracten d'una pràctica no invasiva, on el repòs no triga més de 30 minuts.
Una pregunta, Cesca. Tothom pot donar sang?
Pots donar sang si tens entre 18 i 65 anys, peses més de 50 quilos i et trobes bé de salut. Les dones embarassades no poden donar sang i per qualsevol dubte hi haurà un metge que valorarà si podeu ser donants.
Laura, hi ha alguna altra limitació a l'hora de donar sang?
Les dones poden donar sang un màxim de 3 vegades a l'any i els homes un màxim de 4. I entre donació i donació passen un mínim de 2 mesos. I no és com les analítiques. Aquí no cal no menjar.
La sang caduca, Maria?
Sí, perquè els components de la sang caduquen. Per aquest motiu és molt important que cada dia hi hagi persones donants. Els components que caduquen són els glòbuls vermells, que tenen una durada de 42 dies, les plaquetes, que només duren 5 o 7 dies, i el plasma, que es pot congelar fins a 3 anys.
Ara la Joana, el Sergio i l'Aina ens explicaran com han treballat en l'organització de la campanya.
Primer vam entendre la necessitat i la importància de donar sang.
Vam organitzar el què i per què quan havíem de fer a partir d'un cronograma. Després vam redactar un correu electrònic als mitjans de comunicació per si volien escriure una notícia i fer-ne difusió. Tots els mitjans, menys un, ens han volgut atendre i ajudar-nos en la campanya.
Així vam analitzar cartells, fulletons, etc. per començar a preparar-ho.
Vam preparar la difusió de la campanya. Primer vam fer el disseny del cartell en Canva, fulletons i perxings. Per últim, vam preparar l'obsequi i els cartells del dia 9. I no oblidem que hem preparat una enquesta de satisfacció perquè volem saber si els ha agradat o no.
Em consta que heu treballat molt en la difusió de la campanya, oi, Bruc?
Sí, hem treballat moltíssim. Hem après a treballar en Canva. Hem retallat moltíssim. Hem après com funciona Google Forms. I, sobretot, la importància de donar sang.
També heu preparat un detall per totes aquestes persones que s'acostin a donar sang, oi, Àlex?
Sí, hem preparat un detall que és útil que recorda el dia del retorn per animar a que tornin a donar sang d'aquí 2 o 3 mesos.
I quan serà la donació, Gerard?
La campanya de donació de sang serà demà dimarts 9 d'abril, de 3 a 7 de la tarda, aquí mateix, a l'Escola Rossend Montanet de Sant Pere Molanta.
I ja per acabar, Idoia i Bianca, hi ha alguna altra informació que haguem de tenir en compte?
Per venir a donar sang cal portar un document identificatiu i...
No cal fer inscripció prèvia al lloc web del Banc de Sang.
Moltes gràcies, Laura, i escola i classe de 5è de primària de l'Escola Rossend Montaner per atendre'ns i per programar aquesta campanya.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i gràcies per la vostra col·laboració.
I em sembla que els alumnes tenen un últim missatge per tots els oients. I després de parlar amb els alumnes de l'Escola Rossend Montaner, parlem ara, saludem a l'altre contó de la línia telefònica, la Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang. Hola, bon dia, Marta.
Hola, molt bon dia.
Així ens explicaràs una mica més tu també els detalls del que és la donació. Hi havia 4 visites programades a Olèrdola i aquesta és la segona. Com va anar la primera?
La veritat és que bueno, ja portem anys, no?, que a Olèrdola abans venien menys vegades, però la cosa es va animant i a poc a poc els donants van venint i vam decidir ampliar aquestes donacions fins a 4 a l'any, que la veritat és que pel volum de gent que hi ha al municipi pues és una quantitat considerable de campanyes durant l'any. Això ho fem perquè realment les donacions pues, funcionen molt bé i estem en uns ràtios normalment de pues, unes 40 persones que participen. I esperem que aquest mes, no, que tenim els alumnes de l'escola que col·laboren amb nosaltres, pues, encara s'animin molta més gent i sobretot gent que no ha vingut mai, que això és superimportant, no?, que s'incorporin nous donants a les campanyes.
Perquè un municipi com Olèrdola, que no arriba als 4.000 habitants, és freqüent que aculli 4 campanyes de donació?
Bueno, depèn de cada municipi, no? Hi ha municipis que fan les 4 donacions l'any, entre 3 i 4 és l'habitual. Però sí que és cert que també Olèrdola, tot i tenir 4.000 habitants, no estan tots com molt separats els uns dels altres, amb els nuclis urbans. Llavors això també sempre dificulta les donacions. I en aquest aspecte també considerat amb l'Ajuntament d'anar fent canvis, no?, que abans sempre les fèiem amb el mateix espai i a poc a poc pues, hem anat modificant les campanyes per poder donar la possibilitat a tothom, no depèn d'on visqui, pues, que tingui almenys un cop l'any la campanya propera. I la veritat és que bueno, la idea va funcionar molt bé i hem vist que, pues, que totes les donacions realment funcionen i poques vegades ens quedem amb mal gust de boca de que, ostres, avui no ha vingut ningú, no? Realment sempre comptem amb la participació de la gent.
I parlant una mica sobre el funcionament i sobre com són les estades al banc de sang, en aquest cas és a l'escola, el funcionament és el mateix?
El funcionament de la campanya és el mateix. O sigui, sempre doncs, hem de fer, com sempre, no? Omplir el qüestionari, la visita del metge, la donació i després el refrigeri. Aquí l'única diferència és que tindrem la sort de comptar amb la col·laboració dels alumnes de l'escola. Això vol dir que quan arribem doncs, tindrem un somriure segur animant-nos a donar sang, no? Que durant tota la campanya ells estaran per nosaltres, pels donants, animant-nos, donant-los la informació. I bueno, és una manera d'agrair-los, no? També el fet de que la gent vingui a donar sang. I la il·lusió que tenen aquests nens no la tenim a les campanyes doncs, que ells no hi són.
Sí, perquè em consta, a més, després d'haver vingut de parlar amb ells, que fa molts dies que hi treballen i que tenen moltes ganes, que hi han posat molta il·lusió.
Sí, la veritat és que porten mesos darrere la campanya i jo crec que estan esperant a que arribi el dia de demà, no?, per obrir les portes de l'escola tots els veïns i veïnes del municipi i, bueno, i veure el bé que funcionarà, que estic segura que anirà molt bé demà.
Perquè treballar amb les escoles sempre dona bons resultats, oi?, aquestes campanyes?
Sí. Sí, la veritat és que, bueno, sempre ho diem, no? Que el que no aconsegueix els nens i les nenes amb els pares no ho aconsegueix ningú. I donen molt bon resultat tant per la gent que hi col·labora, que participa, com perquè també tenim un volum de donants nous considerable, no? Gent que fa molt de temps que no donava sang i llavors es torna a incorporar. I això a nosaltres ens va molt bé perquè el donant habitual, diguem que des del banc de sang ja el tenim com fitxat, no? Ja li arriba la informació, està conscienciat i és més fàcil que vingui. El que ens manca és aquests donants nous o gent que fa molt de temps que no ha vingut a donar sang, que aquests nens i nenes pues, realment en aquests dies ho aconsegueixen i per això també ens funcionen molt bé aquest tipus de campanyes.
I és important, sobretot, fer aquests actes solidaris perquè la sang no es fabrica.
No, la veritat és que l'única fàbrica que tenim de la sang és el nostre propi cos, no? I per ara no hi ha cap fàbrica que aconsegueixi fer tota aquesta, la quantitat de sang que necessitaríem per donar i atenció a tots els malalts que hi ha als hospitals. O sigui que l'única manera que tenim ara és allò, posar el braç, no?, i comptar amb la voluntarietat de la gent que ve cada dia a donar sang.
I el Juan ens comentava que es necessiten 1.000 donacions diàries. S'assoleixen aquestes xifres?
Bueno, depèn del dia. Sempre diem que realment costa, no?, i estem més vora les 800-900 que cap a les 1.000. Algun dia en fem 1.000, però sí que és cert que, bueno, que costa, no?, que aquestes 1.000 persones vinguin a donar sang. Llavors, bueno, sí que és cert que tampoc tenim situacions normalment d'emergència que actuen pues, moments com el Nadal, no? Les vacances, el Nadal, l'estiu, que potser sí que els estocs baixen més, però per sort, normalment, quan arribem a aquest punt, també la gent respon, no? O sigui, per aconseguir aquestes 1.000 donacions va molt bé la feina que fem a les escoles i necessitem els 1.000 donants simplement pel que dèiem abans, de que la sang caduca, no? Que no podem guardar-la durant mesos i mesos perquè ens caduquen i hi ha algun component sanguini, com les plaquetes, que, per exemple, només dura 5 dies, no? Per això és important que cada dia entrin aquestes pues, 900, 1.000 donacions per garantir que tenim plaquetes, no fresques, que dic jo, que tenen poca caducitat.
I a nivell del Penedès es recullen bones dades de captació de sang?
Sí, la veritat sempre ho diem, que el Penedès és una comarca que funciona molt bé. La veritat és que gairebé fem tots els municipis, exceptuant els que són aquells que són molt, molt petits i tenen pocs habitants, però tots funcionen molt bé, tenim molta col·laboració. Tenim també una associació de donants de sang de l'Alt Penedès que és molt potent i té gairebé voluntaris a tots els municipis i això també ens ajuda, no?, perquè facilita tant la logística de la campanya com la informació, no? No és el mateix fer-la des de Barcelona, que la persona que està allà al municipi, que coneix a tothom, que va fent el boca a boca, que parla amb l'Ajuntament, que parleu amb vosaltres, no?, amb la ràdio. O sigui que realment entre els mitjans de comunicació que sempre col·laboreu molt, l'associació de donants i els ajuntaments que sempre estan oberts a ajudar-nos, és una comarca que funciona molt bé i és una comarca a la que a vegades quan tenim dies així dolents de ponts o festa, sempre diem, anem a aquest municipi del Penedès, que segur que aquí acabarem fent donants, no? O sigui, que estem molt contents de com funciona.
I com ens comentaves, municipis grans i també petits, no? Aquells molt, molt petitons, però grans i petits, a tot arreu, oi?
Sí, la veritat és que fem des de pues, les campanyes de cada dilluns, el primer dilluns de cada mes a Vilafranca, pues, com anem a un Sant Cugat de Ses Garrigues, a Sant Pau d'Urdal, a l'Urdal, no?, que són municipis petits, a Santa Fe del Penedès també fem campanya, després anem a Sant Sadurní, o sigui que realment gairebé cada municipi i fem una campanya. Hi ha alguns que fem 4 i altres que fem 2 o una campanya a l'any, no?, perquè aquests municipis tan petits, pues, a vegades fer més de 2 campanyes tampoc resulta perquè la gent no no ens vindria, no? Però a tots els municipis on es va realment funcionen les campanyes i poques vegades ens fallen els donants del Penedès.
I recordem que serà demà, hi haurà la donació de sang a l'Escola Rosent Muntaner per la tarda de 3 a 7 i també n'hi ha una altra programada per Sant Miquel al juliol i una altra al local nou de Moja també cap a finals d'any. I parlant de campanyes, sí, n'hi ha alguna altra que surti properament?
Aquí al municipi, ni en principi, no.
Aquestes
sempre
quatre.
Ho diem que tot... Sí, sí, sempre ho diem que sempre... Bueno, igual que en principi aquesta de l'abril havia de ser al maig amb una campanya, diguem, normal, sense l'escola, pues s'ha modificat i ara venim a l'abril. O sigui que a vegades per temes, de, sobretot de logística nostra, no, de que necessitem fer algun canvi, pot variar aquestes campanyes, però en principi aquestes que has dit són les previstes i esperem que, bueno, que funcionin totes molt bé i que demà tothom s'animi a anar a l'escola, que realment als nens i nenes li han posat molta il·lusió i, com diuen ells, no, amb els cartells que han fet, que per a tu no és res i per a ells i elles ho és tot. O sigui, que animeu-vos i acosteu-vos a l'escola demà.
I com es troben les reserves de sang?
Bueno, ara estem en un moment que no és delicat, o sigui, estem sense tenir unes reserves molt, molt altes, però bueno, estem vora les 6.000 bolses, que això vol dir que tenim reserves per una setmana, no? O sigui que, bueno, més o menys contents del que hi ha, perquè acabem de venir de la Setmana Santa, no?, que sempre és una setmana complicada, i ara hem d'entrar en dos mesos, que són els dos mesos, diguem, bons, no?, la primavera i de la sang altera, pues a nosaltres ens funciona realment, perquè els mesos d'abril i maig normalment tenim molta campanya, molt centre escolar, que ens ajuda molt a tenir unes reserves altes, i després ja ve el maleït per la sang, no?, del juny al juliol i a l'agost, que són mesos que ja sabem, pues, bueno, que patim una mica més perquè la gent, pues, se'n va de vacances, canvia una mica els hàbits, fa molta calor normalment i llavors això també dificulta que la gent s'animi a donar sang perquè fa més mandra, no?, el donar sang, la calor, si em marejaré, li fa una mica més de por a la gent. Llavors, bueno, esperem que durant els mesos d'abril i maig ens ajudin a tenir unes reserves grans i després ja el juny i el juliol puguem mantenir els estocs, no?, per poder atendre a totes les persones que estan als hospitals, que segur que serà així.
I si haguéssim de fer un perfil del donant, quin seria?
Mira, el perfil del donant normalment, sobretot, són persones entre els 40-45 fins als 55 anys, és on tenim el volum més gran de gent. Sempre diem que és una mica l'edat amb la que un ja s'ha estabilitzat, no?, que ja potser té un lloc on viu habitualment, ha fet família, no?, la joventut, pues, sempre ens fa que ara estem aquí, ara allà, ara estic estudiant, ara treballo, els horaris et van canviant, i amb aquesta franja d'edat, pues, la gent ja té una vida més regular, no?, llavors és quan tenim més donants de sang. Entre homes i dones, bueno, sempre diem que estem al 50 i 50, però sí que és cert que les dones podem donar un cop menys l'any que els homes, això vol dir que en el fons, no?, tenim més dones donants que homes. Però bueno, molt bé, la veritat és que intentant animar la gent jove, no?, que han de ser el relleu de tots els que es van jubilar, no?, que deixen de donar sang per malaltia, per un canvi de domicili, i que necessiten renovar, o sigui que animar molt a la gent jove, que als 18 anys, que s'animin a donar sang, perquè al final són el relleu de tots els donants que fem baixar cada any, no?, que són molts, llavors necessitem que cada any s'incorpori gent nova a la donació de sang.
Justament t'anava a comentar això ara, que perquè recordo que l'última vegada que vam parlar, que vam conversar amb tu, ens comentaves això, que un dels reptes per aquest any 2024 era aconseguir aquest perfil més del donant jove, que s'acostin a les campanyes i que donin, i tot i que només portem 3 mesos i poc de l'any, s'està aconseguint que aquest donant jove es comenci a implicar més?
Bueno, amb algunes campanyes sí que veiem que hi ha una activitat més gran dels donants de 18 anys cap amunt, però sí que és cert que sempre ens costa, eh? Bueno, ho intentem a través dels centres escolars, sobretot, pues, on hi ha formació professional, les universitats, que ja mateix ja tenim persones de 18 anys, llavors un bon col·lectiu, un bon centre per poder fer la promoció i que la gent s'animi. I poquet a poquet, pues, anem animant-nos a través, pues, d'espais juvenils, bueno, que els hi arribi la informació. Normalment a vegades no donen tampoc per manca d'informació, no?, perquè també a lo millor ens costa més arribar amb ells que amb altres persones i, bueno, la veuen com una mica llunyant, no?, això de la malaltia, som joves i estem bé, però bueno, al final a tots els municipis es van fent campanyes amb la gent jove i a poc a poc pues, cada dia va venint gent que, bueno, que ens ajuda allò, no? a fer el reemplaç de la gent que se'n va jubilada de la donació de sang.
I a vegades també passa, no?, que hi ha gent que s'acosta a la campanya de donació però no pot donar sang, no?, perquè hi ha aquest examen previ mèdic, oi?, que s'acredita si es pot donar sang o no.
Sí, totes les campanyes sempre anem amb un metge o una metgessa, que és qui garanteix que aquella persona pot donar sang. Sobretot el primer que intentem garantir és que aquella persona, el seu estat de salut és bo perquè ella doni sang i es trobi bé. O sigui, a banda que puguem garantir que la sang està bé, que no té cap tipus de malaltia, sempre tota la sang s'analitza al laboratori. Llavors, això amb una campanya realment no és el primordial, no? El primordial és que aquella persona doni sang i després de donar sang, per suposat, es trobi bé, pugui fer un dia normal i l'experiència sigui positiva, perquè sempre una persona que ve a donar sang, no? A vegades la gent s'emprenya quan li diem que no pot donar sang perquè ha fet l'esforç de venir a la campanya, perquè li feia com il·lusió i tu li dius no, avui no pots donar sang perquè estàs una mica anèmic i tothom, bueno, ostres, però si és igual, no passa res, que no... No, ho fem perquè una persona que dona sang i després ho passa malament, segurament ja no la tindrem com a donant, perquè una mala estona pues, al final dius, pues, mira, no torno perquè em fa por, no?, tornar-lo a passar malament, i després, a més, perquè són altaveus negatius envers la donació de sang. I realment el 99% de la gent que ve a una campanya no es mareja, no li passa absolutament res, o sigui, la donació és positiva. Per això està aquest metge, no?, aquest professional, que fa el primer cribatge i ens diu si podem o no donar sang. O sigui que, sobretot, si alguna vegada ens diuen mira, avui no pot ser, no ens emprenyem, perquè realment ho fem per ells, no? Perquè la gent tingui una bona experiència i assegurem que torna a donar sang.
Doncs moltes gràcies, Marta, per atendre'ns avui aquest matí. Esperem que les xifres es mantinguin d'aquestes 30-40 donacions demà dimarts. Recordem que serà a l'Escola Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta de 3 a 7 de la tarda. I moltes gràcies per atendre'ns i esperem que vagi molt bé demà.
A vosaltres, segur que anirà molt bé, ja us passarem resultats, però estic segura que superarem aquestes 40 donacions.
Moltes gràcies, Marta.
A vosaltres.
Penedès en xarxa.
Segueix terrós i ennuvolat aquest matí de dilluns. Posem-hi música per trencar aquests núvols i aquest color terrós. Un clàssic de Beatles, Penny Lane. Així arribarem a 11:15 al flaix de notícies. Són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, comencem un nou flash informatiu. Us parla Caterina Tallón. Cunit redueix la fracció de rebuig un 32,2% en el primer mes del porta a porta. El canvi de model en la recollida de residus domiciliaris està en funcionament a Cunit des de fa un mes amb el sistema porta a porta en alguns sectors del municipi. La primera setmana ja es va notar el canvi a millor, amb dades positives pel que fa a la separació de fraccions. L'Ajuntament de Cunit ha fet una valoració d'aquests primers 30 dies per tal de valorar com ha funcionat el sistema. Durant aquest primer mes s'ha aportat a la incineradora 283,98 tones de rebuig, un 32,20% menys que el mes de febrer, quan van dur 418,8 tones i un 38,3% menys que el mateix mes de l'any passat, quan es van dur 460 tones. L'increment de la recollida selectiva també és una dada notòria en aquest primer mes del nou servei. Una cinquantena de persones es concentren amb motiu del Dia Mundial de la Salut. Diumenge 7 d'abril se celebra el Dia Mundial de la Salut. Per aquest motiu, el grup Pro Sanitat Pública i Marea Blanca han convocat una concentració aquest passat divendres a la tarda a la plaça Penedès. S'ha llegit un manifest amb les principals reivindicacions del col·lectiu, com que es destini el 25% del pressupost de sanitat per l'atenció primària. A nivell local, una de les principals reclamacions és augmentar el nombre de professionals del sector sanitari, ja que, segons comenten els sindicats, tota la comarca té dèficit de metges i infermeres. S'ha presentat el Pla Estratègic i de Competitivitat Turística de Castellet i la Gornal. De fet, serà el proper dijous, 11 d'abril, a 6:15 de la tarda, que l'Ajuntament de Castellet i la Gornal presentarà oficialment el seu nou Pla Estratègic i de Competitivitat Turística. Aquest pla té com a objectiu ser una eina de planificació i un full de ruta a seguir per fomentar un desenvolupament turístic sostenible i que promocioni el territori conservant la riquesa paisatgística i natural. L'acte tindrà lloc a les bodegues Pinort Mas Muntanyans i serà obert a tots els públics. I acabarem parlant-vos del Microbi 2024 perquè arrenca aquest divendres. El Microbi, organitzat per l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès, se celebrarà des d'aquest divendres i fins al 25 de maig i és una aposta per les iniciatives, empreses, paisatge i territori considerat com l'origen de la vinya a Catalunya. Aquests propers mesos, d'abril i maig, el Microbi omplirà les agendes dels amants del món del vi i l'enoturisme amb activitats per promocionar el municipi el vi i el territori. El tas de vins del massís del Garraf apujarà el taló del Microbi aquest divendres a Can Ràfols dels Caus i el 20 d'abril serà el torn de la mostra de petits cellers a l'Arbussà. El 26 d'abril se celebrarà la nit dels Somolls a Sant Sebastià dels Gorgs i el 28 la caminada i tast entre vinyes Naturbí a Can Mitjans. El 4 de maig hi haurà visita guiada i tast del casc antic de les Gunyoles i cita amb el festival Ressons Penedès, mentre que el cap de setmana de l'11 i 12 de maig es faran visites teatralitzades al jaciment ibèric de la Font de la Canya. A la recta final, el 17 de maig, serà el torn del bisexual a Cantallops i el 25 de maig hi haurà una activitat infantil a Avinyó Nou. El mateix dia i també a Avinyó Nou, la Wine Fest posarà el punt final al Microbi 2024.
Penedès en xarxa.
Són 11:05 del matí.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Ja dilluns, de fet és un dilluns al mes que us donem tips per cuidar i conèixer millor els vostres peluts, els vostres gossos. És en aquesta secció d'educació canina que ens porta l'educadora Neus Bertran d'Intercanis. Neus, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Contenta de retrobar-te i de seguir parlant de peluts. Per cert, la setmana passada teníem aquí a la nova directora del CAT Penedès i ens donava la mala notícia que de nou el centre torna a estar saturat.
Sí, sí, sempre estem al límit de la saturació. Surten, no ho sé...
Surten alguns, n'entren més, no?
Exacte, sempre està... els números mai es decanta favorable cap a les adopcions, no? Sí que van sortint adopcions, però sempre hi ha aquesta entrada i sempre estem allà al mateix nombre de gossos al centre, més o menys.
Confiem que aquesta jornada celebrada i diumenge als monjos anés bé i s'adoptessin uns quants d'aquests gossos del CAT Penedès. Avui la Neus ens vol parlar de les diferents etapes vitals del gos i de les necessitats i, per tant, obligacions nostres, compromisos per part nostra que hi ha en cada moment, perquè, igual que nosaltres, això va variant, va canviant.
Sí, sí, que això també... Parlant del que dèiem, no?, de les adopcions, pot orientar a les persones que estiguin interessades ara en adoptar un gos en plantejar-se bé quin gos i en quina etapa està aquest gos per adoptar segons les teves...
En funció de la nostra etapa, no? També,
també
potser.
També, sí, de la nostra tipus de vida, les nostres rutines... horaris, pot orientar-nos, enfocar-nos bastant en quin gos adoptar.
Escollir.
Exacte.
Sí, sí. Doncs què et sembla? Anem fent les diferents etapes de l'animal i ens expliques què passa en cada etapa.
Vale. Sí,
va, comencem
sí.
pels cadells, que són molt monos, fan sí. molta gràcia, tothom vol un cadell a casa.
Els cadells, precisament, a les protectores, són els que entren... el típic, no? Ostres, una caixa abandonada no sé on, amb una camada de cadells. Doncs aquells gossos és que a vegades no passen ni per la protectora. Directament van a cases d'acollida o directament s'adopten, no? Llavors, sí, clar, tots els bebès de totes les espècies són molt macos, però...
Ens cau la bava, és veritat.
Sí, i quan veus un gosset bebè, doncs, ostres, és que, clar, tu te l'enduries a casa perquè és com un peluix, és tan maco, tan mono, no? Però tindrà unes necessitats que potser no els hi podem cobrir. Perquè un...
És quan demanen més de tu, quan són petits.
Exacte, sí.
Igual que un infant.
Exactament. Són més dependents en tot, no? El gos sempre, durant tota la seva vida, és dependent de nosaltres. Però en aquest cas, diguéssim que és molt dependent a nivell d'atenció. Necessita la nostra atenció contínua. A part de l'alimentació, que potser té unes necessitats... més àmplies, perquè potser ha de... Depèn, si és un bebè lactant encara, doncs se li haurà de donar el biberó, però si ja és un gosset que ja menja, doncs, bueno, igualment haurà de menjar més vegades al dia. Per tant, potser no podem deixar-lo moltes hores sol a casa, no? Llavors, si som un nucli familiar en el que passem moltes hores fora de casa... Per mi, adoptar un bebè, per molt que ens agradi, per molt divertit que sigui, no és la millor opció.
I passa que la canalla, si n'hi ha a casa, volen cadells.
És que és el que a continuació
volies dir,
pensava
no?
dir, perquè...
No et demanen sí, un gos gran, volen un cadell.
Normalment, clar, a mi a vegades em venen famílies, no?, amb nens petits que, clar, volen... un altre nen petit, un altre cadell.
Un mes per jugar.
I jo penso, ostres, sí, que divertit, que maco, que idíl·lic, però no és tan idíl·lic després. Perquè, a més, la manera de jugar d'un cadellet no és la manera de jugar dels humans, i els cadells mosseguen, estripen potser la roba, i després hi ha conflictes, els nens ploren, i és tot com un... Ai, doncs no era tan maco com pensàvem, no? I s'ha de pensar molt bé.
I si el cadell ja hi és quan el bebè arriba, és més fàcil?
Sí, sí, jo penso que sí. El que passa que potser no hi ha tants casos de persones a punt de tenir un bebè que adoptin prèviament un cadell. Pot ser que es doni, eh?
Sí, sí, sí.
Però Jo, així pensant a, sí, ho has a vist grans sovint? Trets, no m'hi he trobat tant. Un gos adult, evidentment, amb un que neix un bebè humà, sí, això sí, tant. I, bueno, normalment funciona bé, no hi ha problemes. Però combinar cadells i bebès i nens petits, jo...
Mala combinació.
Sí.
O complicada.
Jo no ho faria personalment. No? Després hi ha persones que tenen una capacitat de gestionar quatre nens i un gos i... Perfecte, jo m'estressaria molt.
Per tant, avís per a navegants, pot ser estressant.
Sí, sí. Els bebès necessiten atenció contínua, tot ho agafen, tot ho mosseguen, es pixen, potser encara no poden sortir al carrer perquè no tenen totes les vacunes. Ostres, necessita...
Dormen bé? Estic pensant en els bebès.
Sí,
humans,
depèn.
No sé si els cadells també donen problemes a la nit.
Pot ser algun, no? Perquè, sobretot pel tema pipis. Però clar, és que un cadell de 2 a 3 mesos és molt bebè, no? De 3 a 5 mesos ja potser s'aguanta més a la nit, o ja comença, o sigui, evoluciona molt més ràpid, no?
Que sí, sí, està clar.
Un bebè humà. Però sí que, clar, les nits potser es desperta a les 5 del matí i té ganes de jugar, per exemple, no? Llavors, sí, pot passar que no dormin bé, no? O dormin tota la nit i després durant el dia dormen quan tu estàs fent l'activitat. O sigui, et trobes en situacions que amb un bebè humà també t'hi pots trobar, no?
Sí,
i llavors has d'estar preparat per això. Jo veig, no?, molts adoptants de cadells que se l'emporten amb molta il·lusió i després estan agobiadets, però bueno.
Perquè durant quant de temps és bebè un gos? Quant dura?
L'adolescència entra... És que depèn del gos, però podríem dir que a partir dels 6 mesos...
Ja és adolescent? Comença?
De 6 a 7 mesos, sí, ja no és tan bebè.
Preadolescent.
Sí, exacte. I pot durar fins l'any i mig o així. Llavors...
Has d'estar preparat per viure aquest període, doncs.
Sí, ja no tens els mateixos problemes de... potser de dependència, no?, de que necessiti tanta atenció. Però, clar, després un gos en aquesta etapa també requereix acció.
Doncs entrem a l'adolescència canina.
A veure, aquesta etapa, per mi és la més complicada, eh?
Sí?
Més inclús que la de bebé. Perquè...
Molts pares i mares d'humans se dirien
també,
el mateix.
Sí, és que hi ha moltes... similituds, eh?
Sí, sí.
En la nostra evolució, amb la nostra i la seva. Llavors, en aquesta etapa, normalment el gos encara no s'ha castrat, les hormones estan allò, sembla un còctel,
no?
Sí. I clar, el gos comença a treure el seu caràcter, s'estressa potser perquè té unes ganes de fer certes coses i no pot, no? Té... L'adolescència, jo sempre als clients i tal, els dic que és l'etapa més difícil perquè els hi costa molt acceptar un no. No un no verbal, sinó que hi ha coses a la vida que no poden ser. Sí, els hi costa molt acceptar-ho. I què passa? Això passa per una frustració i una frustració passa per un m'enfado. I el m'enfado doncs, pot trencar coses, mossegar-te, en plan no...
Sense fer agressi. Mal.
Sí, però no sé, doncs estic passejant pel carrer amb el meu gos adolescent i vol anar suelto, deslligat. I ara no pot ser, has d'anar lligat. Doncs començar a mossegar la corretja... si tu t'enfades, perquè és el que passa habitualment, doncs igual et mossega tu, no?, el braç i com deixa'm. Cosetes d'aquestes, no?, d'una mica d'enfrontaments.
Aviam qui pot més.
Sí. En aquesta etapa passa això.
I és una etapa de molta energia, no?
Molta.
És un animal que ha de sortir, s'ha de cansar.
Sí. És l'etapa, per mi, més social. O sigui, l'etapa de cadell... S'ha de treballar la socialització, però a nivell de presentació d'estímuls, del món, no? De conèixer persones, conèixer gossos, conèixer camions, conèixer tot el que ens envolta, no? Però l'adolescent és més l'etapa de socialització amb la seva espècie, no? I aquí, que, com nosaltres, no? L'etapa de l'adolescent nostre, què ens agrada fer? Generalment, parlo en general. Sortir amb els amics, anar a les discoteques, clar, anar a prendre alguna cosa, no? Que aquesta etapa després pot durar més, però ja s'afluixa, no? Ja no hi ha tanta eufòria per sortir i amics. I, doncs en el cas dels gossos, excepte alguns casos doncs, que ja des de petits no els interessen molt els gossos, però són pocs, generalment els gossos en aquesta etapa necessiten relacionar-se amb tot tipus de gossos. Grans, joves, petits... I acostuma a ser, si tot va bé, acostuma a ser una etapa que ho hauríem d'això facilitar, no? De portar-los a zones d'esbarjo, per exemple, perquè puguin interactuar lliurement, intentar que tots els gossos que puguin conèixer els coneguin... Jo el que veig és sobretot això, que en aquesta etapa els gossos tenen molta necessitat social entre interespècie, no? Entre ells, diguéssim.
Quan entra, quan es fa adult un gos? Quan s'acaba aquesta etapa?
Sí, cap a l'any i mig, dos anys, depèn. Si ha madurat correctament aquesta etapa, doncs podríem dir que cap a... És que, no sé, entre any i mig, dos, el gos ja... Potser et trobes amb un gos amb un any i mig, que és superadult ja.
Molt madur.
Molt madur, i hi ha gossos que tenen dos anys i encara no. Però normalment això passa perquè no ha cobert bé les necessitats d'aquesta etapa. També et pots trobar gossos amb 3, 4 anys que són adolescents totals. No han madurat aquesta etapa.
Són Peter Pans.
No? Sí, però moltes vegades és perquè no s'ha omplert aquesta...
No ha tingut accés a aquesta sociabilitat que necessitava. I el gos adult, el gos madur?
Aquí
què
jo
necessita,
penso
què requereix?
Que és quan podem potser gaudir més d'un gos.
És
no?
L'etapa més planera?
Jo penso que sí. Si tot ha anat bé, aquí ja podem tenir un gos amb el que ens podem entendre molt bé perquè ja no tindrà aquella, no sé si dir-li rebel·lia o no,
de
l'edat aquesta adolescent.
De la
exacte. A l'hora d'adoptar, també, doncs, ostres, està bé plantejar-se això, no? I en molts casos sí que hi ha persones que venen a buscar un gos adult, ja que tingui, que accepten encantats un gos de partir de 3, 4 anys, 5... Llavors, normalment, aquestes adopcions, a no ser que el gos vingui amb un problema, un trauma, que evidentment, si té 5 anys i té un trauma, i l'ha tingut durant fa... Aquest trauma va començar fa anys, tindràs una feina, no?, a ajudar-lo a superar aquest trauma. Però, generalment, a aquesta edat, els gossos estan... No sé... Són no com més agraïts, però sembla que acceptin millor la nova situació, no es rebel·len potser tant, no? I estan més a gust, no? en la nova casa, la nova adopció. No?
I els nivells d'energia han baixat,
són
no?
Són diferents, clar, ja no... També és que depèn molt del cas, no? Si ha sigut un gos que no ha tingut socialització perquè, no sé... ha estat abandonat o ha estat molts anys en un terreny. Clar, amb aquest gos potser tindrà moltes ganes de socialitzar o no, o tindrà moltes pors, no? Però, bueno, si és un gos que ha socialitzat més o menys bé i per les circumstàncies que sigui l'agafes amb 5-6 anys, jo penso que pocs problemes tindràs amb aquest gos. Primer perquè el tema d'higiene, no? De pipis, de tot això,
ja
s'aguanten millor. Sí. Potser que tingui els primers dies ansietat per els canvis de la situació i trenqui alguna cosa, però si fas les coses bé, li deixes alguna coseta perquè s'entretingui quan tu no hi ets, és difícil, potser. I és això que dius, no? L'energia no és la mateixa que un gos adolescent.
I entrem a la vellesa, amb ve baixa, un gos sènior, gran. Quants anys té un gos gran?
A partir de sènior també depèn de la raça, es considera que ja pues, quasi als 8 anys ja comença a ser sènior, però avui en dia també l'esperança de vida dels gossos
també
augmenta,
ha crescut,
sí, sí. Hi ha gossos, ostres, jo veig ara, molts no, però bastants casos d'un gos de 16 anys, de 18, inclús de 20. O sigui, dius, ostres, temps anys enrere no trobaves gaires casos així, eh? I ara sí, l'esperança de vida ha augmentat. Llavors, sènior, jo el considero ja un gos vellet cap, cap als 10 anys.
Cap als 10.
Sí.
Comencen a sortir xacres?
Sí, 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 sí. Llavors, en aquesta etapa, clar, a mi m'encanta, parlant del tema d'adopcions, no?, quan algú ve a buscar gossos d'aquesta etapa, perquè, clar, evidentment, la demanda de gossos és molt més, com hem dit al principi, no?, de cadells, gossos joves, adults, però els avis, costa més pel simple fet que, clar, la gent s'encarinya.
Clar, i estaràs poc temps, a més.
Ah, aquí està, no? I hi ha gent que ve, que ha perdut el seu gos recentment...
I no vol tornar a passar per això.
I volen un cadell per gaudir d'aquest gos anys.
Sí, s'entén.
Llavors...
Avantatges del gos sènior.
Bueno, clar, llavors amb aquest gos sí que tot és molt més fàcil, no? Si ets una persona que no t'agrada fer gaire cims i tens una vida tranquil·la, t'agraden els passejos tranquils i agafa't un gos sènior, dona-li, no?, la vida que es mereix, pobre.
No?
I si ja tenim un gos de tota la vida, des de bebè i ja entra en aquesta etapa, doncs el mateix, no podem pretendre, igual que amb un gos adult, el que deia d'anar a les zones d'esbarjo i tal. Jo, hi ha molts gossos adults que a partir dels 3 anys, per dir alguna cosa així per sobre, ja a la zona d'esbarjo
no
els hi acaba de fer el pes, en molts casos, i van allà... Potser el propietari va allà perquè ja té els seus col·legues també i a socialitzar, però el seu gos ja no ho està passant bé. Jo, en més d'un cas, he dit, deixa d'anar a la zona d'esbarjo, fes una volteta amb el teu gos, que ho gaudirà molt més.
I canalla i gossos sènior són compatibles?
Depèn de la canalla. Depèn de la canalla perquè... un gos gran d'edat, si l'emprenyes molt... A veure, nens petits de 2, 3 anys, 4... poden ser agobiants pel gos, no? I la típica frase que he sentit moltes vegades de... Oh, és que teníem aquell gos que es deixava fer tot pels nens, no sé què... Jo dic, doncs no hem d'arribar a aquest punt de que es deixi fer tot, perquè... No cal. El que s'ha d'ensenyar als nens és deixar-lo descansar quan ell vol, si ell vol interactuar, que interactuï. Però un gos d'aquestes edats, moltes ganes d'anar corrents darrere dels nens, no tindrà. Al revés, hi ha gossos que se'n van a una altra...
Marxen.
...habitació. Sí, 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 clar.
Però sí que tenen més paciència, no?
No pensis,
eh?
No, sí. Els gossos d'adults potser són els que poden tenir més paciència. Sempre parlant de
en general, sí, sí.
Perquè hi ha gossos adults que no suporten els nens. Però els gossos sènior, en molts casos també pot ser que un gos que mai a la vida t'ha grunyit... ostres, ara ha grunyit el meu nebot que va venir un dia. Sí, perquè té dolors... segurament, d'artrosis que té o el que sigui, i veu aquella energia que se li apropa i ensenya les dents o grunyeix per dir, no em toquis, no m'agobis, no... no? Potser nosaltres, quan siguem grans i ens vingui un nen, també li direm, ai, deixa'm que no tinc ganes de... no sé, no? O juguem a un joc de taula, però no farem aquí ara...
no fem el
grans
tatà,
esforços.
No?
Clar, exacte.
Aleshores, humans sènior i gossos sènior casen bé?
Sí. Sí, jo,
estan
jo penso
en
que
la
sí,
etapa.
Sí, 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 sí. Sí, perquè les, si parlem d'energies, les energies són, són bones. El gos sènior, una persona, no sé, jubilada o que tingui un, una vida més, més tranquil·la, que estigui més a casa, doncs amb el gos sènior li pot anar superbé, no? I passejos més tranquils, i tant, sí, sí. Amb una persona gran d'una edat, doncs si li poses un gos jove, és que no, jo no,
el
destrotes. No ho veig, exacte, no.
Neus Bertran, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui fent aquest recorregut per les etapes vitals dels peluts.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins ben aviat, adéu.
Adéu.
Acomiadarem aquesta segona hora tot fent camí de les 11 amb un aniversari, i és que el 6 d'abril de l'any 74, fa 50 anys, ABBA guanyava Eurovisió amb aquesta icònica Waterloo.